Hem arribat a 3:15 del matí. La Lorena Grau és la neuropsicòloga de l'Associació d'Amics i Voluntaris de l'Hospital de Calella i porta a terme un programa d'atenció a les famílies de persones que pateixen un deteriorament cognitiu, una malaltia tipus Alzheimer o altres malalties neurodegeneratives. I ho fan a través d'una sèrie de xerrades informatives de les que la Lorena ens dona compte aquí a la ciutat. Què tal, Lorena?
Molt bon dia.
Com ha anat l'estiu?
Molt bé.
Sí?
Vosaltres?
Has aprofitat molt o què?
Sí, la veritat que sí. L'estiu sempre s'aprofita.
Ostres, i tant. Sí,
bueno,
sí.
Passa ràpid, però...
Has fet vacances?
Sí.
Algun viatget o alguna cosa que es pugui explicar?
Sí, viatget per la Toscana.
Ai, què tal?
Molt bé, no? Molt bé.
Que xulo.
Ha estat molt bé.
Bueno, sí. Contacte de nou amb la realitat i amb aquest cicle de xerrades. En veu fer una la setmana passada?
Vam fer una, sí, aquest mes de setembre, vam fer una a principis de mes, ja
sí.
Per tornar a estar en contacte, no?, amb, bueno, ja començar el curs de nou, i vam fer sobre la gestió de les emocions. Sempre, bueno, com jo dic, nosaltres ho fem en col·laboració a l'hospital, no?, a la corporació, llavors sempre fem dues xerrades al mes, una cada 15 dies, llavors la primera al mes sempre és més enfocada per emocional, que és la que portaria jo, i als 15 dies sempre ve algun professional de la casa, no?, de l'hospital, hospital o algun col·laborador, doncs que ve a fer una xerrada més tècnica, més especialitzada, no?
Adreçada a les famílies.
Adreçada a totes les famílies, sí.
Els malalts no acostumen a venir en aquestes xerrades, Lorena?
No, els malalts no acostumen a venir, més que res perquè entenem que les famílies doncs necessiten aquest recolzament, aquest grup d'ajuda també mútua, no? De beneficiar-se, de poder parlar entre ells, de comentar i compartir experiències i per tant, clar, la persona que pateix la malaltia, doncs doncs moltes vegades tampoc és conscient, no?, amb aquest tipus de malalties en concret. Podem una altra malaltia, doncs sí que els grups, evidentment, funcionen molt. Però en aquest cas, clar, el fet de que hi hagi una poca consciència de la malaltia i que moltes vegades les famílies tampoc volen informar, no?, per l'impacte que podria suposar en la persona, doncs no s'indica.
Perquè quan entra una malaltia neurodegenerativa en una família, emmalalteix la família.
Totalment.
Si més no, el...
La persona
comença més proper, no?
La persona, jo, clar, una de les coses que pregunto, jo, a mi sempre m'agrada quan faig una primera visita, no?, veure primer a la persona que pateix la malaltia, sigui diagnosticada o no, i fer una petita valoració, més que res perquè així jo també m'oriento i de cara als familiars doncs és més fàcil també poder donar estratègies o orientar cap a on poden anar si cal fer estimulació cognitiva o el que sigui. I la persona sempre et diu, no? Bueno, comença a fallar la memòria, no? Sí, la veritat que hi ha que et diuen que no, que ells estan perfectes i que a veure, que la memòria, doncs, lo típic.
Lo típic,
no?
Perquè et fas gran, no? No, és que em falla la memòria perquè em faig gran, no?
Exacte. Llavors hi ha aquests dos extrems, no?, de realitat, d'uns que no són, de que tenen una manca de consciència, i dels que sí que noten, no?, i són més conscients de que sí que comença, no?, que perden coses, que no troben el que busquen, que els hi falta la paraula, si els obliden els noms, no?, tot això.
Que això és una cosa que també ens passa a la gent que estem sanes.
Totalment.
No? És a dir, quantes vegades no us heu trobat amb algú que coneixeu moltes, però de sobres, i en aquell moment, no saps per què, però no recordes el nom. Us hi heu trobat alguna vegada?
Sí.
Jo m'hi he trobat, eh? I és una cosa que et fa reflexionar, dius, m'estarà passant alguna cosa? O és que portem moltes coses al cap, no?
Portem moltes coses al cap, i sí que és veritat que, a veure, ja cada persona se li dona unes coses a unes altres, i això s'ha de tenir molt en compte de cara al dia de demà, no? De que si una persona ja era dolenta recordant els noms, doncs, escolta, no ho tindrem en compte,
clar,
no?
Sí.
Vull dir que això és important saber que cada un...
Que ja forma part del seu ADN.
Exacte.
Parlem d'aquesta xerrada sobre emocions. Les emocions del malalt, les emocions del familiar. Llegia jo que d'aquestes malalties neurodegeneratives, els trastorns motors i de comportament, l'agitació, la deambulació incontrolada, el parlar crits, l'agressivitat... Clar, tot això, la família com ho gestiona?
Clar, el tema aquí tenim, com diríem, dos punts per fer front, no? Una és la capacitat de la persona per gestionar les seves emocions, que això ve molt, jo penso que, vull dir, que depèn molt també de l'educació que hagi rebut. Evidentment, l'educació emocional és una cosa que ara ens preocupa molt,
sí,
que abans no es treballava.
Ara s'han ensenyat les escoles,
exacte,
abans no ens ho
ensenyava. Estem fent un intensiu però sí que abans, clar, vull dir, el que ens trobem moltes vegades són en parelles o fills, no?, vull dir, d'una altra generació, i que el tema de la gestió de les emocions és molt complicada. Llavors, clar, el primer de tot, i una mica l'objectiu d'aquesta xerrada que vaig fer a principi de setembre i que ara continuem amb aquest dijous, que farem la segona part perquè dona molt per si.
Sí.
És per treballar justament la identificació de les emocions, no? Perquè si la persona és capaç d'identificar el que li passa, és més fàcil també doncs, gestionar-ho i poder també reconduir-ho, no? Moltes vegades, clar, ens sentim malament i no sabem si és por, si és tristesa, no? si és ràbia. Llavors, clar, jo penso que per una banda això és molt important, no? Que el familiar sigui capaç d'identificar la seva pròpia emoció i per què, no? Per què s'està donant aquesta emoció? Si és per un tema, per alguna cosa que està visquent, per alguna cosa que li ha dit al seu familiar, per alguna cosa que rep de fora, no? Mm. Un sentiment de culpabilitat o el que sigui. I per altra banda, evidentment, hi ha el tema de la conducta, no? De la persona que pateix la malaltia, que això el que fa és sumar, no? Encara que es faci tot més complicat, no? Perquè, evidentment, a mesura que avança la malaltia, doncs aquesta... Així com quan naixem, no? Es desenvolupa el cervell de darrere cap endavant, la part frontal és l'última que es desenvolupa perquè és la més complexa, amb aquest tipus de malalties el que fem és una retrogènesi, o sigui, perdem, no? De la part més frontal cap enrere. No? I això què produeix? Pues una pèrdua de filtre, una pèrdua de normes socials, i com la part frontal també està implicada amb les emocions, pues una pèrdua també d'aquesta regulació, no? De les emocions. Per tant, aquí és on apareixen aquests trastorns de conducta, no? I a mesura que va passant la malaltia, pues, evidentment estan més presents. I això pues, fa un combo explosiu.
El malalt n'és conscient de tot això?
A veure, el malalt no. El malalt, quan, clar, a mesura que va avançant la malaltia, cada vegada n'és menys conscient. O sigui, sí que en fases més
inicials. I al començament, quan hi ha puntes d'agressivitat, de parlar crits, el que dèiem, ell n'és conscient o ella n'és conscient d'això?
Jo penso que no és conscient de la resposta que està donant. És conscient de que hi ha un malestar, de que es troba a lo millor incòmode o que es troba malament, però no és ben bé conscient de l'actitud o de com, de les maneres, no? Així com nosaltres, a lo millor en un punt, fins i tot a vegades a una persona que està sana li pot costar, no? Donar-se compte en el moment que està... Tant. Doncs el que passa que nosaltres tenim, no, la capacitat de saber com ens estem comportant, en principi, no, i donar-nos compte que potser després de que ha passat, no, aquest conflicte,
no?
Sí, ens donem compte. Aquesta capacitat ja no la té la persona que té un trastorn cognitiu perquè va perdent aquesta capacitat de raonament. No?
Uh-huh. I a mesura avança la malaltia, tot això s'accentua.
Ah, sí, evidentment.
I al final com es porta això?
Clar, a veure...
Perquè, clar, el malalt arriba un moment que ja no n'és conscient.
No.
Però les famílies han de patir una barbaritat.
Clar, el tema és que jo penso, i per experiència, les famílies que treballen, no? Tot aquest tema de la gestió de les emocions, de la gestió del temps, de l'equilibri, no? I aquesta muntanya russa de la malaltia i l'equilibri amb el seu benestar personal, també, no? De poder compaginar les dues coses. Clar, les famílies, al final, són els experts.
Tu diràs.
Més que nosaltres.
Tu diràs.
I aprenen a gestionar-ho bé. Vull dir, al final, clar, la idea de la nostra feina, no?, és poder encaminar-nos cap a aquesta gestió més saludable, no? Uh-huh. Vull dir que en uns inicis costa moltíssim perquè és un impacte molt gran i, evidentment, has de fer el teu procés de dol, un canvi de rols... Vull dir, hi ha moltes coses que estan canviant, no? I fins que no t'adaptes, doncs passa molt de temps i no tothom s'adapta de la mateixa manera, no? Jo penso que, clar, l'objectiu està en afrontar, no?, aquesta malaltia i intentar viure el moment present el màxim possible.
A part de vosaltres, la sanitat pública dona eines a les famílies? Hi ha recursos perquè puguin descarregar-se, perquè... Bueno, emocionalment, no? Psicològicament, a nivell de teràpia, a part de vosaltres, no? Que és una cosa que feu altruistament, no?
Clar,
des de l'associació.
Des de l'associació, a veure, es va generar, no, aquest programa perquè realment es donen compte de que evidentment, aquestes malalties, doncs, la família moltes vegades no sap on abraçar-se, no? Hi ha molts professionals que es dediquen, però clar, al final tot queda molt sectoritzat, no? Jo penso que sí, per una banda tenim la sort de, per exemple, tenir hospital de dia psicogeriàtric. Jo penso que això descarrega moltíssim a les famílies. Nosaltres treballem conjuntament amb hospital de dia psicogeriàtric, amb la corporació.
Aquí a Calella, eh?
Exacte, amb la corporació.
Està al CAP?
Està dintre de l'hospital.
Ah, dius, em pensava que estava al primer pis del CAP.
És el primer pis del CAP, però bueno, formaria part de l'hospital, sí. Exacte. I aquesta unitat el que fa és bueno, estimular les persones que tenen aquesta malaltia, i això que fa, que també descarrega moltíssim, a més que és un horari, per exemple, de 9:30 a 4:30, no? Per persones que tenen una fase lleu i moderada, i clar, evidentment, això a les famílies és mitja vida.
Bueno, descarrega perquè... un parell o tres d'horetes que pots fer la teva, no?
Sí, no, no, és fins a les 4:30 de la tarda, vull dir que realment és tot el dia, dos cops a la setmana. Llavors, clar, això fa que la família tingui temps per ells, no? I per poder gestionar altres coses que a vegades es posen en conflicte...
La xerrada d'aquest dijous?
La xerrada d'aquest dijous, doncs acabarem el tema de la gestió de les emocions, farem un repàs per les famílies que no hagin pogut venir a la primera sessió i continuarem amb el tema de les emocions, poder identificar-les i treballar una miqueta el per què i el com podem gestionar-les.
I la propera, sobre la sexualitat, també.
Exacte.
Que es veu molt alterada, eh? Tant per en aquest cas... una alteració en positiu o una alteració en negatiu, no?
Exacte. Sí, el 17 d'octubre tenim la doctora Casadevall, que és una de les neuròlogues de l'hospital, i que la veritat que és una xerrada que sempre esperem, no?, anualment, perquè, tot i que et pugui sorprendre, no?, el tema de la sexualitat, dius, sexualitat amb aquest tipus de malalties, però, clar, hem de treballar a nivell de la parella, hem de treballar aquest tema de la sexualitat, que és algo que tenim, no?, vull dir que és algo molt important
clar,
al llarg de la vida.
Cada dia, lògicament.
I, clar, amb aquest tipus de malalties, el que deies, no?, que es pot afectar per bé, no?, en el sentit... O sigui, que es pot afectar per dèficit, perdona, i per excés, no?, per dèficit seria, doncs, una manca de líbido,
de
no?, de desig, que això... Clar, porta conseqüències cap a la parella, no? De pensar pues, que la persona ja no t'estima, no? Que potser ja no hi ha una necessitat de contacte. I per excés tenim un problema gran, és que amb la pèrdua d'aquest filtre frontal doncs la persona pot ser que tingui, no?, per excés una necessitat molt més elevada de tenir contacte, no?, amb la parella, amb la qual això pot generar conflicte
molta angoixa
per part de la parella.
Molt bé, Lorena. T'esperem cada 15 dies? Cada 3 setmanes?
Un cop al mes.
Un cop al mes, doncs un cop al mes.
I així es faig el resum de les dues xerrades i...
Doncs t'esperem el mes que ve.
Moltes
gràcies. Que vagi molt bé. Gràcies, Lorena.
Gràcies, de bon dia.